Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Els agents rurals valoren la possibilitat de mantenir les restriccions d'accés a nou parcs naturals durant la setmana que ve a causa de l'onada de calor. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, recorda que la previsió d'altes temperatures encara durarà uns dies i per això preveu que es puguin allargar les restriccions, que de moment estan previstes fins a la mitjanit de dilluns a dimarts. Ho ha dit aquí, a Catalunya Ràdio.
Home, haurem de mantenir les restriccions mentre no hi hagi una millora de les condicions meteorològiques d'aquests dies. Com passi aquesta setmana que ve, aquestes previsions de 7-10 dies que encara sembla que es mantindrien aquestes condicions, doncs hi haurà una millora i, per tant, hi haurà una desactivació progressiva de tots aquests massissos que ara estan amb aquests controls de lliure accés.
En el primer dia d'aplicació de les restriccions, els agents rurals s'han dedicat a informar els despistats i asseguren que la majoria de la població n'està de conscienciada. Expliquen que no es poden fer caminades ni excursions perquè el territori està tan sec que en cas, volíem dir, de produir-se un incendi, tindria molta capacitat i seria difícil evacuar persones amb rapidesa i seguretat. El dia també ens deixa aquestes notícies. Pere Aragonès i Pedro Sánchez desbloquegen la taula de negociació del conflicte polític i es donen una nova oportunitat pel diàleg. Tots dos presidents acorden convocar-la per l'última setmana d'aquest mes de juliol. El president de la Generalitat vol que en surtin els primers acords concrets per desjudicialitzar el conflicte i acabar amb la repressió contra l'independentisme.
Començar a abordar la desjudicialització del conflicte, per tant, la fi de la repressió, donant forma, si és possible, els primers acords parcials i consensuar línies de treball per aprofundir la via de la fi de la repressió i la criminalització.
De la crònica internacional, el president dels Estats Units i el príncep hereu de l'Aràbia Saudita aborden en una reunió l'assassinat de Jamal Khashoggi. Joe Biden assegura que ha defensat la seva visió dels drets humans davant l'hereu saudita, que és considerat el responsable de la mort del periodista del Washington Post. El president dels Estats Units diu que el príncep li ha dit que no hi va tenir res a veure.
Pel que fa a l'assassinat de Khashoggi, ho he tret a l'inici de la reunió deixant clar el que pensava llavors i el que penso ara. He exposat el meu punt de vista claríssimament. He dit de manera directa que silenciar un president dels Estats Units sobre drets humans és contradictori amb qui som i amb qui sóc jo.
I Brussel·les planteja prohibir les importacions de rus en un nou paquet de sancions contra Moscou. Els ministres dels 27 ho estudiaran la setmana que ve en una reunió que també podria decidir allargar 6 mesos més totes les restriccions aprovades fins ara contra Rússia. I a Sant Sebastià, el festival corrobora el bon moment que viu el cinema català. 7 produccions catalanes hi participaran a partir del 16 de setembre. Competiran per la Conxa d'Or, Suro, de Miquel Gurrea, La Maternal, de Pilar Palomero, i Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales. Fora de competició es presentarà El Sostre Groc, el documental sobre els abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida, dirigit per Isabel Cuixet, i a la secció Perles, competint pel Premi del Públic, hi haurà Un Año, Una Noche, d'Isaac i la Cuesta, Los Renglones Torcidos de Dios, d'Oriol Pauló, i Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha sabut aquest divendres que formarà part del jurat de la Mostra de Venècia. Els esports, David Tubac.
Els tanquem amb una notícia d'última hora, i és que el Barça i el Bayern de Múnich han arribat a un principi d'acord per al traspàs del davanter polonès Robert Lewandowski. En té l'última hora des dels Estats Units, des de Miami en concret, que és el punt de partida demà de la gira blaugrana, en Ramon Salmurri. Ramon, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com dius, principi d'acord entre el Barça i el Bayern pel traspàs de Robert Lewandowski. L'operació girarà al voltant dels 50 milions d'euros, una part fixa de 45 més 5 més en variables. El club blaugrana espera demà mateix poder donar oficialitat a aquest acord i passar la revisió mèdica del futbolista i d'aquesta manera poder-lo incloure en la llista de convocats de futbolistes que viatjaran a la gira americana. Demà al migdia, el Barça vola cap a Miami i la intenció és que Robert Lewandowski pugui ser ja en l'expedició blaugrana. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Miami.
Afegint també en clau Barça que Frenkie de Jong viatjarà igualment als Estats Units demà amb la resta de l'expedició blaugrana per fer-hi la gira, i així ho ha assegurat Joan Laporta en la presentació de Rafinha, alhora que també ha negat que tinguin la necessitat de vendre el migcampista neerlandès. D'altra banda, l'Espanyol jugarà aquest dissabte el seu primer amistós de pretemporada. Serà davant del Montpellier francès a la ciutat esportiva d'Anihar. Que hi afegirem que en ciclisme hi ha hagut victòria de Mats Pedersen en la 13a etapa del Tour de França. Sense canvis en la general, Jonas Vingegaard manté el mallot groc de líder.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia, l'informatiu de referència del cap de setmana.
Benvinguts, són les dues.
Al Catalunya Migdia cap de setmana parlarem dels últims estudis que diuen...
Per seguir el fil del que passa aquí i al món.
I la CIA alerta del perill que el president rus, Vladimir Putin, recorri a l'ús d'armes nuclears.
Al cap de setmana, connecta't a l'actualitat amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Almenys aquí fa bon dia, ho fa tot arreu o no?
A tot arreu.
Catalunya Migdia, Neus Bonet i els esports amb Maria Guixà.
Bona tarda, de seguida en parlem.
Dissabte i diumenge a les dues del migdia.
Gràcies, bona tarda.
Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs aquí estem, a la finestra indiscreta Catalunya Ràdio, fins les dues de la matinada, últim programa de la temporada. De dues a tres també ens acomiadem de l'audiovisual, Àlex, i ho fem amb...
Sí. Músiques de compositors anglesos extraordinaris. Per exemple, sentirem les bandes sonores de pel·lícules sobre Shakespeare dirigides per Laurence Olivier, per exemple, o bé, coses de primeríssima categoria, com bandes sonores molt poc conegudes de Hitchcock, Atormentada o Pànico en l'escena. De manera que programa potent per acabar la temporada.
Marta Armengou, segueixes entre nosaltres?
I tant, aquí estic, tot i que sap greu trepitjar la música de la Amy Winehouse, però bueno...
Almenys sé que hem encertat amb l'última tria, això sí. Doncs escolta, ara ve un moment històric, perquè hem de resoldre l'últim concurs de la banda sonora Enigma, tradició que jo crec que mantindrem, perquè ens ho passem molt bé fent-vos patir una mica, també.
I tant, i tant.
I, a més, avui hem de posar punt i final a aquesta lliga que heu estat seguint durant 52 setmanes. Per tant, a veure...
O sigui, avui guanya. El premi gros.
Avui s'ha acabat, sí. Avui premi gros o premis grossos, ja veurem. I ara veurem qui són els guanyadors, però primer resolem la banda sonora d'aquesta setmana. La proposava l'Àlex i era aquesta.
Tú debes conocer a gente muy importante, hijo. ¿Y a ti cómo te llaman?
Una vez conocí a Madame Sun Yat-sen, pero no me llamó nada, solo tenía 3 años y medio.
¿Madame Sun?
Fui presentado a ella.
¿Presentado?
També sap bastant greu trepitjar aquesta música, Marta, em sap greu, però ho hem de fer, ho hem de fer. I l'Àlex té la paraula per explicar-nos què ens proposava aquesta setmana, què era el tall, què eren les pistes, què era tot plegat.
Era música de John Williams, això és evidentíssim, i una pista que vaig donar, la única, va ser el protagonista, abans d'enfosquir-se i col·leccionar animals, va veure la llum en l'horitzó, però no pas els morts. La raó de la resposta, que és Christian Bale, evidentment era que abans d'enfosquir-se el Caballero Oscuro o de col·leccionar animals fent de Noé, va veure la llum a l'horitzó en aquest film, L'imperi del sol, perquè va veure la bomba atòmica d'Hiroshima, però tan a distància que no va poder veure els morts de la ciutat. I bé, la gent més o menys han encertat majoritàriament la resposta d'aquesta pista i també el títol de la pel·lícula L'imperi del sol de Spielberg del 87 amb John Malkovich, amb la música de John Williams, etc, etc. I també han respost força la pregunta suplementària que deia quina va ser la vegada que aquest actor volia arribar tan puntual com un tren. Alguns han dit el maquinista, i ho he donat per bo, perquè no era un maquinista de tren, però és veritat que semblava que podia ser aquesta la resposta, que en realitat era el remake del tren de les 3 i 10, aquella pel·lícula d'Elbert Davis, que en el remake, el paper de Glenn Ford, el va fer precisament Christian Bale. Per tant, molt bé, oyentes i oients del programa, i tenim 27 encertants del títol de L'imperi del sol. Amigues i amics, i seràs tu, Marta, com sempre, la que ens diràs qui s'emporta el triple premi CD, DVD i llibre, l'últim de la temporada.
Llàstima que no hi haguessin més, perquè he dit el 35, perquè era el que tocava, no? Però...
Però bueno...
Però va, de l'1 al 27. Hem de jugar segons les regles.
I tant, farem el 12.
El 12.
El 12, senyores i senyors. Amigues i amics, el 12 es diu Josep Pallarès i és l'últim guanyador de la temporada del Premi Setmanal. Felicitats, Josep.
Felicitats, felicitats. T'emportes l'últim triple premi, qui sap si de la història, perquè ja no existiran els CDs i els DVDs d'aquí poc o alguna cosa així. No ho sé, no ho sé, no ho sé. Però bé, i ara ha arribat el moment de proposar la nova banda sonora Enigma. No, és broma, això ja la temporada que ve. Ha arribat el moment, ara sí, de veure qui són els guanyadors de, bé, del concurs general de tota la temporada, qui ha sumat més punts, qui s'emporta els premis. Anem a descobrir-ho. Doncs, a veure, com ho fem, això, Àlex? Perquè, clar, hem arribat a final de temporada.
És a dir, anem d'enrere endavant, al contrari, per entendre'ns. És a dir, jo felicitaria molta gent, però hi ha hagut d'aquells que han concursat setmana rere setmana, el Ricardo, el Pedro, el Jaume, el Joan Carles, el Lluís, la Isabel, el Josué, el Josep, l'Àngel, el Llorenç, els Manels, la Olga... Bueno, a tots, moltíssimes gràcies pel vostre entusiasme i la vostra capacitat d'enfrontar-vos a tots els enigmes, no?
Persistiu!
I també... Home, existeixen.
Persistiu, he dit, persistiu.
Sí.
Digues.
Després hi ha els que s'han quedat allò fregant arribar a la final, per entendre'ns, no? Que han fet més de 100 punts, però no són dels 3 guanyadors finals del Premi de la temporada. I, per tant, aquests honors totals serien per Jordi Quílez, Javi Gómez, Llorenç Ferrer, Andrés Castells, Francesc Atxensi, Mariló Andrés i Joan Olivella. Aquests han estat allò a punt d'aconseguir superpremi. A veure si l'any que ve acabeu de rodonir la vostra persistència que deia l'Alfons i arribeu a aconseguir ser els reis del Mambo.
Doncs, val, i ara podem començar a desvetllar aquest podi, diguéssim, o què?
Vinga, ja començaríem per el número 3, si et sembla bé. 110 punts. 110 punts ha acumulat Marc González.
Marc González, tercera posició, tercer galet al podi, medalla de bronze en aquest cas. Marc González, t'emportes un pack de llibres de cinema per cortesia i gentilesa de Bacus, que sempre ens cuida molt, sempre estan atents a la cultura i ajudant-nos en aquests moments. Per tant, moltíssimes gràcies a Bacus. I Marc González, pack de llibres. L'any que ve has d'intentar arribar al primer lloc del calaix. Però bé...
Són boníssims, els llibres són boníssims. Els vaig seleccionar jo personalment i us puc garantir que tots aquests llibres són d'aquells que dius... Fantàstics, boníssims, boníssims.
M'enfio de la teva opinió, si els has seleccionat tu, segur que
vaig tenir
bé.
Problemes, vaig tenir problemes per decidir-me, t'ho dic en sèrio. Bé,
segona posició. Segon lloc. Vinga, segona posició, medalla de plata.
113 punts i serà Miguel Ángel de Hoyos.
Doncs felicitats, Miguel Ángel de Hoyos, segon lloc. T'has quedat aquí a tocar de la glòria, però tens premi, tens recompensa, clar que sí, després de tota aquesta feina de la temporada. T'emportes concretament un pack de 5 pel·lícules, un altre pack de llibres de Bacus fantàstics i dues entrades pel Sala Montjuïc, que celebra els seus 20 anys per veure ni més ni menys que Con la muerte en los talones, Marta, i el West Side Story de l'Spielberg, en aquest cas, que allà dalt a Montjuïc crec que valdrà molt la pena. Felicitats, Miguel Ángel de Hoyos. I ha arribat el moment. Qui ha guanyat el concurs general de la banda sonora Enigma de la Finestra Indiscreta temporada 2021-2022? Àlex?
Amb 119 punts acumulats, el guanyador és Marcos Fernández.
Felicitats! Marcos, Miguel Ángel i Marc, eh? Déu-n'hi-do, està aquí la cosa badaemes. Marta, una altra
sí, hi ha una cosa que em sap greu, que no hi ha unes senyores, però concursen molt poques senyores,
és
molt poques noies.
És el que t'anava a dir, per el que he vist i tal, molt poques. Home, animeu-vos, animeu-vos.
Clar, clar, clar. No, no. Aquí... Digues.
És una cosa que em martiritza moltíssim, perquè hi ha un percentatge desequilibradíssim, i aquí nosaltres no podem fer-hi res. És a dir, per cada 10 tios que concursen, una dona. O sigui, no ho entenc, no ho entenc.
És una de les tendències que hem de revertir, eh, Marta? A veure si ho aconseguim.
A veure si s'animen més, sí, sí.
Però, Marcos Fernández, felicitats. T'emportes un pack de 12 pel·lícules i un altre pack de llibres, cortesia de Bacus, i, sobretot, reconeixement, aplaudiment de la Finestra Indiscreta per la teva perseverància i excel·lència, perquè, vaja, amb aquesta puntuació deus haver fallat poquíssim, realment, al llarg de la temporada. Doncs bé, l'any que ve tindrem més oportunitats, però abans haurem de passar una miqueta d'estiu, i en aquest cas la recomanació que jo us faig per aquest estiu. És una recomanació amb una mica de recochineo, Marta. Perquè jo només podia recomanar-vos una pel·lícula que s'estrena el 12 d'agost que es diu La Bèstia. I La Bèstia, protagonitzada per Idris Elba i dirigida per Baltasar Kormákur, que la veritat, Marta, està tenint una carrera estranyíssima, una mica inclassificable. Va començar bé, després s'ha liat amb superproduccions i pel·lícules bastant mediocres, però bé. Ni més ni menys que la pel·lícula que ens explica la història d'Idris Elba, que va amb les seves dues filles a un safari a l'Àfrica i un lleó es dedica a perseguir-les durant tota la pel·lícula. La Bèstia, el 12 d'agost, és la meva recomanació personal, una mica d'escapisme, de fi, no sé. Serà divertida, segur que sí. Bé, i escolta, i si no, Marta, aquest estiu tindrem moltes altres propostes interessants musicals i cinematogràfiques de la mà d'Àlex Gorina.
Si Jeff Bezos es va gastar una fortuna pel caprici de passar 11 minuts a la Lluna, la Finestra Indiscreta t'ofereix el luxe de viatjar més enllà de les estrelles i cantar amb elles.
Galàxia Euterpa. A Catalunya Ràdio, aquest estiu les nits de dissabte i diumenge són galàctiques amb Àlex Gorina.
Fins a l'infinit. Tinc la butxaca plena d'estrelles i un coet amb tota la música de la Finestra per volar fins a l'infinit.
Galàxia Euterpa. Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit. Una simfonia sideral a cau d'orella.
Doncs no sé si ha quedat prou clar del tot encara que és això de la Galàxia Euterpa, però aquest és un dels exemples que podreu sentir aquest estiu, Àlex. Aquest és Robert Mitchum, concretament.
Efectivament, Robert Mitchum, els seus calipsos cantant el merengue de la mama, per entendre'ns. Galàxia Euterpa és un programa d'una hora, són reunions d'una hora, les nits de dissabte i de diumenge a les 10 del vespre, fins que no us diguem al contrari, perquè arribarà el futbol i ens desballastarà una miqueta el panorama, a mitjans d'agost aproximadament, i en cadascuna d'aquestes trobades d'una hora a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i enmig de la natura, Vindran estrelles del cinema que no us imagineu a cantar-vos només a vosaltres. Per exemple, doncs, us poso uns exemples fàcils, no? Kevin Kline, Juliette Lewis, Maureen O'Hara, Marion Cotillard, Anthony Perkins, Gerard Depardieu, Melina Mercouri, Sofia Loren, Pierce Brosnan, Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Jack Nicholson, Fanny Ardant, Irene Papas, Chiara Mastroianni, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Susan Hayward, Kevin Spacey, Sissy Spacek, Andrew Garfield, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Cybill Schäfer, Isabella Gianni... Segueixo? Segueixo?
Segueixo? Jo crec que ja els has dit tots. Si no els has dit tots...
No, només he fet... Només he explicat dos nits.
Dos nits.
I seran 12. O sigui...
Imagineu-vos. Sí. Doncs escolta una cosa, mira, Robert Mitchum i els westerns que comentàveu em fa recordar que ara mateix estic revisant les pel·lícules de Don Siegel i vaig veure precisament l'altre dia El gran robo, una pel·lícula del 49 on sortia un Robert Mitchum joveníssim, i ves prenent nota, Marta, que la temporada que ve us posarem deures quan hagueu de venir a la finestra indiscreta.
Molt bé.
Que serà portar-nos un clàssic que hagueu revisat aquella setmana. Un clàssic, o potser no tan clàssic, però no una pel·lícula d'estrena, per entendre'ns. Et sembla bé?
Em sembla molt bé.
Que hagueu descobert o que hagueu revisat.
Perfecte.
Doncs m'agrada que t'agradi la idea. I escolta, què més coses podem fer aquest estiu, Àlex i Marta? Doncs cada estiu agafem, marxem cap a Vic a gaudir del millor cinema oriental a les nits de cinema oriental de Vic. I com sempre el Quim Cruselles, que està allà al peu del canó mantenint viu aquest somni. Festival fantàstic, de veritat, no us el perdeu. I això és el que donarà d'en si l'edició d'aquest any. Quim Cruselles, tot teu.
La 19a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic torna a buscar aquest equilibri entre un cinema molt comercial, molt popular, de qualitat, però molt accessible, i un cinema doncs, més autoral, més independent, més de cineclub. I aquests dos públics, aquestes dues vies, doncs, conviuen perfectament al festival, a les pel·lícules de secció oficial, a la sala, al Teatre de l'Atlàntida, a les sessions de nit a la bassa, que són la festa del festival i que representen perfectament l'esperit del certamen, amb aquesta comunió entre diferents associacions, comunitats asiàtiques, públics vinguts d'arreu, i veient una pel·lícula doncs, que ha estat un gran èxit al seu país o territori d'origen i que després es reflecteix amb el públic de Vic, que interactua i celebra aquestes sessions acompanyades de sopars, preparades per restauradors o associacions de la comunitat asiàtica de Vic, tot d'activitats al voltant de tipus cultural, ja siguin exhibicions de ball, música, concerts, exhibicions d'arts marcials o un ball conjunt aquest any del lleó xinès per donar la benvinguda al festival, conjuntament amb el lleó biguetà, una figura del bestiari biguetà que s'ha unit a les figures que hi ha doncs, de festa de la ciutat. I això complementat amb aquestes sessions matinals que cada any tenen més acceptació, que són les infantils, gratuïtes, a les 10 del matí, i a la franja del migdia, a les 12, la Quijabara, que és aquesta secció dedicada al públic més jove, amb doncs, tot allò que ens agrada tant del Japó, no? Ja sigui anime, tokusatsu, pel·lícules d'acció molt trepidants, videoclips delirants, etc, etc. A banda de tot això, doncs, documentals, molta pel·lícula d'animació, no només anime, descobrirem que hi ha una collita de cinema d'animació xinès d'una factura tècnica i narrativa doncs, sorprenents. Molt cinema també doncs, de països més petitons, com per exemple Indonèsia, o bé les pel·lícules de Hong Kong. Hong Kong, com sempre, és una cinematografia molt destacada al festival i, per tant, pensem que les opcions de veure bon cinema i d'enganxar-se al festival són moltes i variades.
El millor cinema oriental, com sempre, als estius a Vic i també a la cartellera, de tant en quan apareix, per exemple, Hong Sang-soo, que és un dels més recurrents, que es estrena aquesta setmana, Delante de ti, Marta Armengou, què t'ha semblat?
Bueno, sempre és una bona notícia, per mi, que jo crec que s'estrena una pel·lícula seva. També és veritat que també és fàcil perquè produeix moltíssim. Però, bueno, aquesta pel·lícula, jo crec que a nivell d'estructura és potser més simple i més lineal que les altres, que sempre juga com amb molts plans i és més... Però, en canvi, pel que fa al fons, potser és més complexa o parla d'algun tema que és... I tampoc no desvetllarem molta cosa perquè hi ha un tema important que és millor no saber perquè si no ja és fer massa spoiler, però bueno, diguem-ne que tenim les constants del director, és a dir, llargues converses...
sobre taules.
Exacte, molt d'alcohol, també, sempre, i això, i molt parlar de la vida, de la mort... I d'una manera com si res, no? Com qui no vol la cosa, però a poc a poc, doncs, bueno, va calant i també aquesta, evidentment, sempre aquest cinema, també una mica dins del cinema, no?
Mm-hmm. L'Àlex li ha entusiasmat.
A mi m'ha agradat molt perquè des de les últimes pel·lícules, dels últims 6 anys, 7 anys, és potser la que més m'ha semblat més enigmàtica i m'ha semblat balsàmica, també, i per altra banda m'ha sorprès. Realment els girs de guió m'han pillat per sorpresa, totalment, i m'agrada molt, molt l'actriu, Li Hye-young, i m'agrada molt una altra cosa d'aquesta pel·lícula, d'aquesta història d'aquesta actriu que torna a Corea des dels Estats Units per entrevistar-se amb un director que la vol per la seva nova pel·lícula, i és que he descobert una informació que diu que el promig de plans en el cinema actual, al món, és de 2.000 plans per pel·lícula i promig de 3 segons per pla. I la pel·lícula...
Quin agòbio m'està agafant.
Sí, però és així. Sí, sí. I a la pel·lícula de Hong Sang-soo hi ha 32 plans i un promig de 2 minuts 39 per plan. I llavors jo realment trobo que en aquests moments aquesta pel·lícula és contracorrent absolutament i em sembla importantíssima perquè és el que no toca fer, precisament, no? I l'adoro per això.
Mm-hmm. Bueno, és que jo crec que la gràcia és que encara hi hagi directors i directores que realment doncs, tinguin aquest tipus de propostes, no? Perquè és que si no és el que dèiem abans, no? Al final totes s'acaben assemblant i és una llàstima. Trobar aquest estil tan personal que ha anat aconseguint al llarg dels anys és algo que esperem, doncs, això, mm-hmm. que sigui així per molt de temps.
L'extraordinària quotidianitat de Hong Sang-soo. Marta, què és el que més esperes veure aquest estiu? Et toca a tu, ara.
Bé, jo ja sé que em repeteixo una mica perquè, de fet, ja ho vaig comentar en el seu moment quan ja s'acostava al Festival d'Ocs, però ara que ja té data i aleshores abans, quan vam parlant, encara no en tenia. A finals d'agost, si no recordo malament, em sembla que és el 26, arriba el documental Fire of Love, que és realment una història espectacular, és una història d'amor, però és una història també sobre la natura, sobre la ciència, que realment ens introdueix d'una manera espectacular a lo que és a aquests dos caçadors de volcans, que gràcies a ells no només van, bueno, això, van realment enregistrar unes imatges que jo crec que no s'ha pogut gravar mai d'aquest nivell, sinó que a més també van descobrir moltíssimes coses i algunes que han sigut molt útils de cara doncs, també a la prevenció i tot això. I és una història molt, molt, molt maca i visualment real, bueno, és molt potent.
És impepinable, l'heu de veure en pantalla gran. No en pantalla petita, però en pantalla petita podeu veure algunes coses.
Preguntado, ¿qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas, más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
I encara que sembli mentida, en pantalla petita haureu de veure El Senyor dels Anells, la nova sèrie d'Amazon Prime que arriba la primera setmana de setembre. Però bé, us he fet un petit resumet ràpid de les coses més destacades que trobareu en plataformes aquest estiu, Marta i Àlex. A Netflix ja podeu veure Persuasión, un drama amb Dakota Johnson. El Agente Invisible, la pel·lícula que parlàvem abans, arribarà el dia 22 i el dia 29 arribarà Desparejado, una sèrie de comèdia amb el Neil Patrick Harris. De les més esperades, també a Netflix, The Sandman, finalment aquesta adaptació esperadíssima del Neil Gaiman, el 5 d'agost, o Turno de dia, que és una pel·lícula amb Jamie Foxx matant vampirs, imagina't, Marta, també la trobareu a Netflix a l'agost. Amazon Prime, 13 vides, és la història real d'aquella cova tailandesa d'uns nens que van quedar atrapats, un equip de futbol infantil. L'ha dirigit Ron Howard i la protagonitzen Colin Farrell i Viggo Mortensen. Ron Howard dirigint una pel·li de rescat de nens a cova tailandesa fa patir una miqueta, però vaja, el 5 d'agost. El 26 d'agost s'havia d'estrenar en cines, però al final la nova pel·lícula de Stallone, Samaritan, un fa d'ex-superheroi jubilat, arribarà el 26 d'agost. Setmana següent, al setembre, El senyor dels anells. No riguis, no riguis, escolta.
És que s'ha jubilat moltes vegades ja, francament, no.
Jo estic molt decebut que no es pugui veure a pantalla gran, però bé, ho deixaré córrer. Apple TV, Ciclos, aquesta Trying, el 22 de juliol estrena la tercera i última temporada, aquesta parella que busca tenir descendència i no ho aconsegueix. És una sèrie molt maca i divertida, la veritat. L'H, la primera pel·li d'animació d'Apple TV, ens arriba el 5 d'agost. Molta curiositat a veure què tal els hi ha sortit, dels creadors de Toy Story. Després de l'huracan, el dia 12, és una minissèrie protagonitzada per Vera Farmiga, situada en un hospital durant el Katrina, per entendre'ns, i tot el drama que hi va passar en aquell hospital. El dia 12 d'agost, a Apple TV. A Disney Plus, us recomano molt Por Mandato del Cielo. És una sèrie que no és de Disney Plus originalment, però que aquí ens arribarà a través de Disney Plus. Ho dic perquè sonarà molt raro que recomani una sèrie a Disney Plus que va d'un detectiu que investiga un assassinat a dins del món dels mormons als Estats Units. La protagonitza l'Andrew Garfield i està molt bé, de veritat. Arriba el 27 de juliol, on també arribarà Light and Magic, que és un documental sobre indústries Light and Magic, la companyia d'efectes especials del George Lucas, que ha dirigit el Lawrence Kasdan. Pot ser interessant, també, per descobrir una mica aquest món. El dia 5, Prey. Prey, 5 d'agost, és la nova pel·lícula de la saga Predator, ni més ni menys, que ens arriba, clar, a Disney+, perquè com Fox en tenia els drets i ara de la Disney, doncs és el que passa. El dia 17, She-Hulk, la nova sèrie de la Marvel, amb la Hulk, en aquest cas, de protagonista. I el dia 31, Andor, la nova sèrie de Star Wars, per tant, Disney+, allò, exprimint les marques a tutiplén. I a l'HBO, una de les més interessants, Marta, tercera temporada de Breeders, ja la teniu ara disponible, aquesta bendita paciència que protagonitza el Martin Freeman. I el dia 22 d'agost, marxem bastant lluny, La caça del dragón, que és aquest primer spin-off que ens arriba de Joc de Trons, també esperadíssima. Doncs tot això és el que tindrem a les plataformes aquest estiu. Doncs, escolta, n'he dit algunes i segurament les repetirà, però és que aquí el Guillem Femarí, clar, com l'expert de sèries que és de La Finestra, en lloc d'una pel·lícula, us recomana algunes sèries per aquest estiu.
Hola, família, què tal? Com que ve d'estiu i l'estiu cada cop està més ple de sèries estrenes importants, he pensat que millor que de recomanar-vos alguna pel·lícula, recomanem algunes sèries. La Casa del Dragón, l'espin-off preqüela de Juego de Tronos, arribarà el 22 d'agost a HBO, disposada a competir amb Amazon, que el 2 de setembre estrenarà El Senyor dels Anillos. Espectacular aquest duel d'aventures èpiques fantàstiques. I també recomana a Disney Plus i seus seguidors de Marvel l'estrena el 17 d'agost de She-Hulk, la Hulka, la cosina de Hulk, i el 31 d'agost Andor, una nova sèrie de l'univers Star Wars.
Seguim avançant a La Finestra Indiscreta i, escolta, estem posant allò tot a la carn a la graella, com s'acostuma a dir, d'ofertes estivals, tot el que podeu fer aquestes 6 setmanes que no tindrem programa, però tornarem. I qui més tenim, per exemple, a banda de les nits de Vic, de les plataformes, de les propostes que ens fan els col·laboradors de La Finestra? Doncs Cinema Girona, que sempre posen aquests dies a disposició l'abonament i, a més, Marta, els hem de felicitar perquè els hi han fet un gran reconeixement i ens ho explica el Toni Espinosa mateix, gran ideòleg d'aquest projecte del Cinema Girona, batallador també.
Sí, sí, i ànima realment dedicadíssima sempre, que realment doncs, bueno, aquelles persones que viu i que s'hi dedica i que realment doncs, bueno, ens fa il·lusió aquest premi perquè realment és una persona que viu allò al 100% aquest amor pel cinema.
Doncs i tant, que sí, merescudíssim. Felicitats, Toni.
Estem molt contents d'haver rebut aquest premi de l'Acadèmia, el Premi Pepón Coromina, perquè no ens ho esperàvem i després perquè és el primer reconeixement important que rep Cinemes i Girona i que vingui de l'Acadèmia del Cinema Català, que vingui del sector, doncs ens alegra moltíssim. I a més nosaltres el que volem és compartir-ho no només amb els socis de Cinema Girona, no només amb els treballadors de Cinema Girona, no només amb el públic que ve a Cinema Girona, sinó volem compartir-ho amb totes aquelles entitats, a totes aquelles distribuïdores, festivals que formen part del Cinema Girona, perquè hi ha festivals que ja porten 10 anys fent els seus festivals a les nostres sales i ja són part de la nostra programació, ja són part del nostre equip, ens coneixem, som amics. Per tant, el premi per Cinema Girona és un premi per tota la gent que fa coses a Cinema Girona. A més, pensem que és molt important que donin un premi a les sales de cinema perquè hem perdut molt públic per la pandèmia en un moment en què era un moment dolç. El 2019 va ser el millor any dels últims 10 anys i de sobte tot es va acabar i era mica en mica ho anem recuperant i penso que aquest premi d'alguna manera ens empenya endavant i fa que siguem més optimistes de cara al futur. A més, ens l'han donat en el mes de juliol, que és el mes en què nosaltres fem la campanya d'abonaments, en el que la gent pot comprar aquest abonament anual a un preu mòdic i jo crec que totes aquestes petites coses faran que aquest 2022 sigui un any millor, un any diferent. O sigui que vaja, aquí estem contentíssims. Moltíssimes gràcies.
Doncs felicitats, Toni, i ja ho sabeu, fins a 3 podeu aconseguir ara un abonament del Cinema Girona, que sempre val la pena. Ara et rasques una miqueta a la butxaca i, escolta, gaudir tot l'any amb la seva oferta, que a més és molt ample, realment, un cinema...
Sí, em sembla que per 65 euros doncs tens allò cinema per tot l'any, vull dir que està molt
bé. I la veritat és que, a més, avui dia tenim moltes sales en versió original, afortunadament, però que fan de tot. Vull dir que allò, el criteri de programació inclou massa coses, a vegades, i, en canvi, el Girona, com els Omzets, per exemple, o el Boliche, en alguns moments, són cines que encara s'extralimiten més en intentar que allò que passa per la sala sigui realment material de realment qualitat, no? O sigui que, en aquest sentit, jo també els he de felicitar moltíssim.
I material de qualitat o no, ara ho desvetllarem, és Entre dos amaneceres. És una altra de les poques estrenes d'aquesta setmana. Ens arriba de Turquia i ens explica, bé, Marta, allò de el funcionament d'una empresa, de les assegurances, dels CAPs, en el moment en què un treballador, un operari, pateix una ferida greu, per entendre'ns, i saber com es gestiona tot això i fins a quin punt realment l'empresa, no, o la fàbrica es compromet, diguem, a recolzar el treballador, per entendre'ns. A tu t'ha agradat, Àlex?
A mi m'ha agradat molt. Per mi, Delante de ti, la gran pel·lícula de la setmana. Aquest títol és el debut de Selman Nakar, un director turc que em recorda molt per la seva manera de fer el cinema iranià dels últims anys. I m'interessa moltíssim el debat moral que planteja i, sobretot, m'interessa moltíssim que, sent una pel·lícula molt humil i amb pocs personatges, en llocs molt tancats, etc., li dona un ritme apassionant. I realment estàs absolutament pendent d'allò que passa, d'allò que fan i diuen, i a mi és una pel·lícula que té molt sentit del muntatge i de tensionar l'espectador.
A mi també m'ha agradat bastant. Entre dos amaneceres la podeu trobar i és la setmana d'Entre, perquè també és la setmana d'Entre la vida i la muerte.
Buenas noches, inspectora Virginie Rivas.
¿Cómo está?
Por desgracia, la persona ha fallecido en la perdió. No siguió el procedimiento en caso de accidente. El conductor debe permanecer en la cabina y no bajar en ningún caso a las vías. ¿Qué tenía en la mano?
Una pel·lícula que per mi el més sorprenent és que tingui Antonio de la Torre parlant francès, parlant poquet, s'ha de dir, i repartint llesques d'una manera a lo Born, gairebé, Marta, eh?
Sí, 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 és una coproducció sí, curiosa, no?, amb la presència d'Antonio de la Torre, i realment, bueno, seguint la llarga tradició del cinema polar francès, doncs, bueno, ens presenta una història... Bueno, dintre de tot jo crec que bastant sòlida, amb bones interpretacions, amb certs girs, amb alguna decisió, bueno, una mica més discutible, però que, bueno, que dintre de tot, doncs, realment, doncs, bueno, està bé i és entretingut, i a més és això, no? Té aquesta curiositat, no?, de tenir l'Antonio de la Torre parlant francès, que em sembla que no en tenia...
Belga!
Bueno, sí, de fet, sí, perdó, que la pel·lícula passa a Brussel·les, però... Que no en tenia, pel que sé, em sembla que no en tenia ni idea i va haver de memoritzar-ho tot sense saber molt bé exactament el que deia, però bueno, dintre de tot se'n surt força bé.
Sí, sí, sí. És que no en tenia ni idea, però el va voler el director, el Giordano Gederlini, perquè és un gran fan de les pel·lícules de Rodrigo Sorogoyen, i al veure aquells thrillers, no?, Que Dios nos perdone, o el rei no vaja, doncs va voler comptar amb Antonio de la Torre. Àlex, si et sembla, sentim el director, que ens explica una miqueta doncs això, com va arribar l'Antonio al projecte i com va anar tot plegat, perquè va ser una d'aquestes pel·lícules patides del Covid i etcètera, etcètera. Però bé, això ens ho explicarà millor ell.
Bueno, como te decía, yo el cine de Rodrigo Sorogoyen es algo que me impresionaba mucho. Y yo ensayé, fui a ver a Antonio que estaba rodando una serie sobre ETA. Estaba en País Vasco. Leo el guión, no, nos vimos y en una entrevista así súper bonita de encontrar, porque a mí me encanta Antonio de la Torre. Y él me dice, mira, guión, ¿qué? Pero me entiendo por qué me vienes a ¿cómo se dice? A encontrar, a ver. Mm-hmm. Pero hay un problema, es que yo no hablo nada de francés. Y bueno, yo le digo, mira, vamos a quizá quitarle unos diálogos más, pero no es un personaje que habla mucho. Mm-hmm. Y estaba tan entusiasmado Antonio para hacer la película que... Todos los días estaba estudiando francés, hasta cambiar un poco los diálogos para que sea más natural, para ponerle, no sé, estas palabras así que haces que el diálogo te pertenece. Perdió 9 kilos, se entrenó con todo el equipo de stuntmen para hacerla, hizo todas las peleas de la película, se dejó esta barba así, con pelo más largo, hizo un trabajo enorme de como actor y lo agradezco mucho y me hizo lo digo así, que me hizo unos regalos impresionantes en esta película. Hay una escena, bueno, como empieza la película, tú estás ahí en una playa con tu cámara. Hay un actor, una pistola, y solo en la playa. Bueno, la luz es muy bonita porque elegimos una hora muy especial, pero ¿va a pasar algo o no? Y eso, si no tienes un actor que trabaja con las tripas, que trabaja así con... Es que es un actor, además, muy físico, Antonio. Su papel, su mirada, todo tiene también algo así muy súper físico. Y a veces sucede algo increíble. Y lo agradezco mucho por estos momentos, estos regalos que me hizo en esta película.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Finestreres i finestrers, aquí l'Espuny, des del Muntant-nos Pel·lícules, aquella secció del programa on parlem del que ens dona la gana amb els Gorina. Us volia recomanar una pel·li que encara trobareu a les cartelleres de cinema, així que poca excusa per no anar a veure-la. Es tracta de Cinco Lobitos, una reflexió sobre l'heroïcitat de ser mare al segle XXI, i amb una Laia Costa i una Susi Sánchez, els papers femenins increïbles. Aprofito per desitjar-vos un molt bon estiu i unes millors vacances. I a tots aquells i aquelles que tingueu ganes de continuar muntant-vos pel·lícules, ens retrobem al setembre. Adeu!
Doncs la recomanació de l'Elis Puny, aquesta Cinco Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa, una de les revelacions d'aquest any, gran directora que segur tindrà una extraordinària carrera, i directores, dones de cinema, és el que hem estat seguint aquesta temporada, Marta, amb l'Alba Laguna, i una vegada més La Viatgera creua la porta per portar-nos altres històries.
Les viatgeres de la nit.
Pareu atenció, Àlex i Finestrés i companyia, perquè és l'última vegada que sentireu aquesta intro aquesta temporada.
Això mateix.
Alba Laguna, no t'espatis, no t'espatis. Seguim aquí, esperem que tu també segueixis amb nosaltres, descobrint-nos aquestes històries fantàstiques de nit, de viatgeres, de dones, de reivindicació, de tot plegat. Però abans de començar, això sí, hem quedat que també ens diries, ja que passes per aquí aquesta nit que acabem, quina pel·lícula és o quina sèrie o el què esperes d'aquestes 6 setmanes d'estiu, bàsicament, que tindrem aturada del programa, vaja.
Doncs sí, jo us volia recomanar una sèrie que ara estrena justament la tercera temporada a Filmin, que és The Split, que és una sèrie que, bé, està protagonitzada per una família de dones advocades especialitzades en divorcis. I elles, a més de fer la seva feina, doncs han de fer front, no, a les seves pròpies crisis de parella. És una sèrie que té un to així molt adult, molt intel·ligent, molt sensible, i el que també m'agrada molt, com a viatgera de la nit, és que l'equip està format pràcticament 100% per dones, des de la creadora fins a les guionistes, la compositora de la música, la directora de fotografia, etc.
I poso tot molt això... Coherent, sí. Molt
coherent! Crec que és una bona sèrie per passar l'estiu.
The Split, tercera temporada a Filmin. I què ens portes avui en aquesta fantàstica última nit de La Finestra Indiscreta?
Doncs sí, avui per acabar volia una mica tractar un tema, perquè és veritat que avui en dia estem, i, bueno, per sort afortunadament, no, més acostumades a veure representació LGTBI al cinema i a les sèries, però tot i això encara és insuficient, i si avui encara no n'hi ha prou, doncs si mirem una mica cap enrere el cinema clàssic, lògicament el panorama era dramàtic,
és,
no?
És devastador.
Devastador. Avui parlarem de relacions entre dones, és a dir, personatges lèsbics o bisexuals amagats al cinema més aviat entre les dècades del 30 al 60, també algunes cosetes més modernes, personatges que realment només van poder viure en el subtext de les pel·lícules, en un estat totalment latent i gens explícit. I sobre això també volia aprofitar per recomanar-vos un llibre molt interessant que es diu Escondidas en el cine, de Rosy Legido, que aprofundeix en aquests personatges al llarg del cinema occidental del segle XX.
Doncs m'apassiona el tema, o sigui que anem a començar i a veure què ens portes. Escondides en el cine, eh? Molt bé.
Sí,
doncs és moment de descobrir-les, ara.
Ara anem a això, sí. Amb aquest Pandora's Box parlarem de La Caja de Pandora, pel·lícula muda de l'expressionisme alemany de 1929, dirigida per Georg Wilhelm Pabst i protagonitzada per tot un mite eròtic de l'època, que era Louis Brooks. És una pel·lícula que es va considerar immoral pel tema que tractava, perquè Lulu és una atractiva artista de vodevil que sedueix homes i dones per igual. I la pel·lícula parla de la llibertat de la dona. El que passa és que la censura va mutilar una relació lèsbica que estableix amb una comtessa, una dona que està representada sota estereotips molt masculins, amb traje o corbata, tot això, i Lulu finalment mor assassinada ni més ni menys que per Jack l'Esbudellador, a moda de càstig, clarament, per la seva vida dissoluta.
Pecaminosa.
Sí.
Molt alemany, eh? Pensem en Marlène i els seus vestits en les actuacions diabòlics per aquella època, eh?
Sí,
i el petó també que li va fer una dona xinesa a Marroc, imagina't.
Ui, quin escàndol.
Tot això és molt cabaret alemany, sí.
Louis Brooks, sempre el nostre equip, evidentment.
Total. També és obligatori parlar de Muchachas d'uniforme, més o menys de la mateixa època, 1931, dirigida per una dona, Leontine Sagan. El primer film que va tractar el tema lèsbic, mig camuflat, d'admiració entre alumna i professora, i que després va tenir un remake al 58 amb Romy Schneider, amb Corrupción, yes, en el internado, un títol ja molt més a sac.
Sí. Menys subtil, diguéssim.
Menys subtil. Una aposta que va ser molt valenta en una època en què l'homosexualitat, òbviament, estava prohibida, i que com no, al final de la pel·lícula, quan la situació es torna massa intensa, insostenible, l'alumne és a punt de suïcidar-se. Una mostra més de càstig a la seva orientació.
Carai, Déu-n'hi-do, eh? O sigui que s'atrevien a posar, però no fos cas, per si de cas, que sapigueu que això...
Sí, molt de puntetes.
Sí.
Alba,
digues.
Tu recordes Lili Palmer i la residència de Narciso Ibáñez Serrador?
Doncs, més o menys, n'he sentit a parlar, però no ho he vist.
Oh, te l'he de deixar, te l'he
sí,
de deixar,
sisplau.
Ja està. Vinga,
sisplau.
Ja està. Demana'm a l'Alfons, li portes, val? D'acord? Sí? Va.
Sí, 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 tant, aquí, darrer calero, no passa res. Vinga. No et preocupis, Alba, avui l'Àlex m'havia de portar unes pel·lícules també que li vaig demanar, però com està confinat a casa, doncs res, haurem d'esperar la temporada que ve. Vinga,
sí,
seguim
sí.
Endavant.
Anem amb aquesta banda sonora que potser heu reconegut, perquè un tòpic força extès és el de la lesbiana malvada. Una de les més importants la va encarnar doncs, la mítica Mrs. Danvers de Rebecca de Hitchcock, el 1940. Un personatge obsessionat amb l'antiga senyora de la casa, Rebecca, fins a l'extrem. Representa un amor doncs, lèsbic, gelós, possessiu, malaltís, i de fet a la novel·la de Daphne du Maurier es deixa entreveure que Rebecca podia haver seduït a la senyora Danvers. El que passa és que a la pel·lícula això no surt.
No t'anava a dir, però era un amor platònic o era un amor correspós, diguéssim? A la pel·lícula...
Queda una mica... Sí. No.
No queda molt clar.
No, gens.
Més aviat que no, no? Potser,
gens,
però...
Ai, gens.
I... Això em fa pensar, i perdona el de nova intromissió, però és fantàstic, eh? Sempre he pensat que hi havia un amor lèsbic no reconegut a ser un dàlmatas. Cruella de Vil està enamoradíssima de la Nita. De la dona de la casa, per entendre'ns.
Sí.
I està molt enfadada i molt gelosa del marit tota l'estona. I per mi és un cas evidentíssim de Mrs. Danvers, també.
Sí. Ah, doncs, mira, la propera vegada que miri Sent un dàlmatas...
Jo també la miraré així.
M'hi fixaré amb uns altres ulls.
I a més, bé, tornar a la senyora Danvers, és que també acaba malament cremada a les flames de l'incendi que ella
sí,
mateixa
sí.
ha provocat.
A les flames de l'infern.
Totalment pertorbada, un altre càstig al lesbianisme, a la foguera.
A la foguera, sí,
a la
sí,
foguera.
És que literal.
Sí. I encara més càstigs pels personatges lèsbics, un de molt clar, la calúmnia de William Wyler del 61, amb una Shirley MacLaine enamoradíssima d'Audrey Hepburn i tormentadíssima també, no? I com no, acaba en suïcidi.
Déu-n'hi-do, eh? De moment no anaven molt bé les històries, tot i que ens n'alegrem de la valentia d'afegir aquests personatges, però, carai,
però, clar,
una mica...
Pals sí, per sí. tot arreu.
Sí, sí.
I Déu. També les Diabòliques, la pel·lícula de suspens, de Clouseau, que li hauria agradat fer a Hitchcock, va estar...
Clar.
Volia comprar els drets, no? On
no em puc ni imaginar Hitchcock com hagués tractat a les actrius o el que hauria fet, eh?
Sí.
Amb aquella manera tan particular que tenia de vegades.
Per ell, sí. A la pel·lícula, la dona i l'amant d'un home maltractador decideixen acabar amb ell. El que passa és que la pel·lícula té un final totalment sorprenent que dona la volta i que acaba malament per una de les dues dones. De fet, a la novel·la en què es basa la pel·lícula, les dues dones sí que tenen una relació que la pel·lícula un altre cop no es van atrevir a mostrar.
Fixa't bé que la novel·la és d'uns autors, Boileau i Nersejac, que van ser també els autors de la novel·la de Vértigo.
Sí.
On, i precisament, és, i a vegades penso, a veure, aquestes tres personalitats de l'equip Novak potser també estaran enamorades les unes de les altres. Les personalitats, no? Al cap i la fi.
També,
en fi,
sí, sí.
A punt, al marge.
No. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.
Canviem totalment de registre musical.
Sí. Seguim també una mica cap a aquelles terres, no? El cinema de John Huston. Hi trobem un personatge complex, la senyoreta Fellows de la Noche de la Iguana de 1964. Una dona puritana, reprimida i clarament enamorada d'una altra dona.
Però a més d'una de les seves alumnes,
sí,
no? Si no recordo malament, Sue Lyon, encarnada per Sue Lyon,
exacte.
Que era la Lolita de Kubrick. Per tant, és que la combinació era tan perversa realment d'alguna manera, no? El que havia estat objecte de desig de James Mason aquí.
Sí.
No sé, si ja ha fet dobles lectures directament, no?
Però... Sí, per què no? I tant.
Val, perfecte. Perfecte. Gold finger. He's the man with the Midas touch. Ara sí, ara sí que m'al·lucines. James
sí,
Bond...
Arribem a James Bond,
el
perquè...
món més masculí i de dones objectes, sí, però...
Perquè només l'agent 007 podria curar una lesbiana com Pussy Galore, que era la pilot personal de Goldfinger, una dona capaç de dir-li a James Bond no malgasti el seu atractiu, soc immuna, i després acabar als seus braços, perquè Ian Fleming no podia concebre una altra cosa. I saltarem una mica en el temps, ara acabarem amb alguns exemples, dones pertorbades, com no, i també una parella censurada. En el camp del terror o el psicothriller, volia recordar Mujer Blanca Soltera Busca, amb Jennifer Jason Leigh, obsessionada fins al límit. Insospitats amb Bridget Fonda. I després el paper de lesbiana psicòpata també a alta tensió, amb Cécile de France.
Ah, sí, la de l'Alexandra Aja, és
exacte,
veritat.
I ja sense cap pudor, no?, tirant cap al gore més desenfrenat.
Més salvatge, sí, sí.
I, de passada també, per què no, Instinto Básico, una altra lesbiana assassina pertorbada,
sí,
psicòpata.
Bé, una lesbiana era una... Jo crec
una
oberta,
bisexual, sí,
sí. A qualsevol cosa que li interessés al moment, però sí, sí.
Exacte, sí. Ara, com deies, no?, per suavitzar una miqueta, posem Katy Perry i recordem Tomates Verdes Fritos, del 91. Una relació molt tendra, molt lèsbica, també. I que el llibre s'explicitava molt més, però que el cinema tampoc es van atrevir. Una llàstima.
Sí.
Sempre ens quedarà l'escena dels pastissos. No sé si la recordes.
Els pastissos fets amb carn humana, vols dir?
No.
Ah, val, quins...
És una escena on elles dues estan a la cuina llançant-se pastissos.
Ah, val.
És una escena amb...
molt maca.
Amb un punt de sensualitat bastant, bastant elevat.
Val, sí, entre Maria Stuart Masterson i Mary Louise Parker, no recordo malament.
Sí.
Que és veritat que després Jessica Tandy també es fa molt amiga de Kathy Bates, no? És un altre tipus de relació, però vaja, que es nota aquesta complicitat, no?, femenina en aquest cas.
Exacte.
Doncs sí, sí, molt bé, gràcies per portar-nos una mica de tomàquets verds fregits, també. I escolta, t'esperem la que ve 2022-2023, no ens fallis.
I tant, jo encantada, ja ho sabeu.
Doncs bona nit i fins la propera.
Bona nit.
Què és un milagro malo?
Aquesta serà la meva recomanació ja per acabar el programa d'aquest estiu. Volia recomanar Pacifiction de l'Albert Serra, però el 2 de setembre ja haurem tornat. De manera que us deixo el 19 d'agost amb la nova pel·lícula de Jordan Peele, que es diu Nope, i que, com els vells films de Night Shyamalan, Señales o El Bosque, crec que serà absolutament aterradora.
Sí, no.
Ja ho estem sentint, efectivament. Doncs aquesta és la última recomanació de l'Àlex, perquè hem arribat al final de la finestra indiscreta d'avui, d'aquesta temporada. Tornarem d'aquí 6 setmanes amb la Sílvia Andrés. Sílvia, passa bon estiu.
Bon estiu, gràcies, Víctor.
Amb la Marta Armengou. Marta, bon estiu a tu també.
Bon estiu i no morim de calor.
Achicharrats ni menjats pels taurons de Sitges. Víctor, moltíssimes gràcies per la feina que has fet. T'esperem amb els braços oberts sempre que puguis estar amb nosaltres. Evidentment, Oriol Fidalgo, recupera't bé aquest genoll i també et recuperem la temporada que ve. Àlex, l'ànima, l'ideòleg.
Guapos!
Vinga, comença a pensar coses. A pensar coses per la temporada que ve. Vinga.
Doncs ja estem pensant-les. També deixem l'audiovisual. I bé, recorda'ns una vegada més què sentirem en aquest audiovisual d'avui.
Una hora més de cinema, una hora més de música de cinema. Tindrem William Walton, els Shakespeares de Laurence Olivier, moltes coses més, i també ara, i per acomiadar-nos, La batalla d'Inglaterra. Gran música i pel·lícula no tan extraordinària, però té gràcia com comença.
Hola, Rabbit Leader. Creí que vendría por el lado del sol.
No pienses, no desvíes la mirada. Busca al enemigo y nunca vueles en línea recta más de 30 segundos. Apréndete bien eso.
Sí, señor, lo recordaré.
Volvamos a probar.
Doncs fins les 3, l'audiovisual. Ens retrobem la primera setmana de setembre. De part de tots els que fem La Finestra Indiscreta, moltíssimes gràcies una temporada més per haver estat amb nosaltres. Gràcies, Catalunya Ràdio, per deixar-nos continuar. Ens retrobem a les sales de cinema o a les ones de la ràdio. Bon estiu!